xarxa de comunicació local.
Molt bona nit, amics i amigues, i una setmana més sigueu tots benvinguts a Jazz Setmanal, un programa que pretén acostar el jazz a tots els afeccionats, els que ho són des de fa temps, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i potser encara no ho saben. En qualsevol cas, repeteixo, benvinguts a tots. I també avui, naturalment, continuarem amb la mateixa fórmula que venim utilitzant al llarg de la temporada i que, bàsicament, consisteix en seleccionar un estàndard i presentar-lo cronològicament mitjançant diferents versions, tantes com el temps ens permeti. El tema que he triat avui és la melodia Easy Living, un estàndard escrit l'any 1937 per Ralph Ranger i lletra de Leo Robin. És una bellíssima balada escrita per una pel·lícula del mateix títol, Easy Living, una pel·lícula interpretada per Jean Arthur, Edward Arnold i Ray Milland en els papers principals i dirigida per Mitchell Leisen per la productora Paramount. Apuntar que la pel·lícula, el tema, s'escoltava exclusivament en la seva versió instrumental. Però va ser, concretament el mateix any, l'1 de juny, quan Billie Holiday, acompanyada per l'orquestra de Teddy Wilson, la va enregistrar vocalment. Posteriorment, centenars, potser milers de versions, per tant, impossible enumerar-les, i penso que seria molt millor, de fet serà molt millor, escoltar alguna d'elles. I si us sembla, començarem per la que el saxofonista tenor Walter Gray va enregistrar l'any 1949. Amb aquesta versió iniciem el nostre recorregut per aquest Easy Living.
Thank you.
Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la versió del saxofonista tenor Wardell Gray, que en formació de quartet i a la ciutat de New York la van registrar a l'11 de novembre de l'any 1949. Ho va fer en un vell disc de 78 revolucions per minut de 10 polzades i que contenia un tema per cara. A la cara A figurava el tema Twisted, original del propi Wardell Gray, i en la cara B es podia escoltar aquesta lectura del Easy Living. Bé, tenint en compte que això és un enregistrament de l'any 1949, s'entén aquest refregit que se sentia de fons. Wardell Gray al saxo tenor, Al Haig al piano, Tommy Porter al contrabaix i Roy Hines a la bateria han estat els protagonistes. I el nostre següent convidat és un pianista, i un pianista jo el definiria com important. Parlo del senyor Nathaniel Pierce Bliss Jr., Nat Pierce, en el món del jazz, i que va obtenir molta notorietat com a pianista i com a arranjador de la big band de Buddy Herman, amb la que, de la que va pertany des de l'any 1951 fins a l'any 1955. Va néixer a la població de Somerville, l'estat de Massachusetts, el 16 de juliol de l'any 1925 i ens va deixar el 10 de juny de l'any 1992 a la ciutat de Los Angeles. Doncs bé, anem a escoltar-lo com a pianista i com a co-líder d'un grup que es va anomenar Nat Pierce Dick Collins Nonet. L'any 1954 van registrar el nostre tema d'avui en la companyia Fantasy. Escoltem-lo. Thank you. Doncs bé, acabem d'escoltar el Nat Peart's Dick Collins Nonet. Amb el propi Dick Collins, Fito i John Howell a les trompetes, Jerry Cooker i Dick Hafer al saxo alt, Jack Nimitz al saxo baríton, Nat Peart al piano, Reed Kelly al contrabaix i Gus Gustafson a la bateria. El disc es va enregistrar als Marines Memorial Auditorium de la ciutat de San Francisco el 27 de gener de l'any 1954. I tot seguit avançarem un any per detenir-nos en el 1955, quan el gran trompetista Miles Davis enregistra el que va ser el seu segon disc d'estudi, un disc el que va titular Blue Moods i que es va publicar en el segell Charles Mingus Debut Records. El disc que es va enregistrar als estudis del famós enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, el 9 de juliol de l'any 1955. Doncs disposem-nos a escoltar a Miles Davis i el seu grup. Thank you. Doncs bé, han estat Miles Davis a la trompeta i solista principal, Britt Woodman al trombó, Teddy Charles al vibràfon, Charles Mingus al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Tot i que, com he dit, va ser el segon disc d'estudi de Miles Davis, ell ja deixava palès que érem davant d'un gran creador que el temps doncs, el va convertir en el que és avui, en un mite. El disc, aquest Blue Moods, és un excel·lent exemple d'aquell estil anomenat cool jazz que va obtenir al llarg dels anys 50 i inclús 60. I també, i com a curiositat, dic que és un disc de curta durada. Les dues cares ocupen 26 minuts i escaig, i això es deu perquè en el moment de traslladar les cintes originals al vinil va haver una errada, i els sols, surcos en castellà, van ser més amples i profuns de l'habitual, i això va fer que l'extensió del disc sigués menys del que estava previst, però per contra va permetre accentuar les notes més greus. Bé, i de Miles Davis ara saltarem a Art Farmer i Benny Golson, de 1955 a 1960, quan aquests dos músics alideren un nou projecte musical que anomenarien Jastet. Jastet va ser un sextet que cofundat un any abans i que, a banda del trompetista i fliscornista Art Farmer i del saxotenor Benny Golson, comptava amb un trombonista i una secció rítmica. Va ser, de fet, així està considerat, com un dels grups estables més importants de la segona meitat del passat segle, si atenem a la seva qualitat i a la seva transcendència. Doncs bé, escoltarem el seu treball de presentació titulat Meet the Jastet, enregistrat els dies 6, 9 i 10 de febrer de 1960 als Nola Penthouse Studios, a la ciutat de New York, i que va ser editat l'àlbum en el segell discogràfic Argo. Doncs bé, en aquest disc figurava una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Easy Living. Escoltem-lo. Thank you. Doncs bé, hem escoltat a The Justed, és a dir, Art Fermer a la trompeta i Fritz Corney, Benny Golson al saxo tenor, Curtis Fuller al trombó, McCoy Tyner al piano, Addison Farmer contrabaix i germà d'Art Fermer, i Lex Humphries a la bateria. Bé, i continuem el nostre recorregut i ara avançarem fins l'any 1965, quan el saxofonista alt Paul Desmond i el guitarrista Jim Hall, en formació de duet, enregistren un LP de l'època, el que, casualment o no, titulen Easy Living. Ho fan entre els mesos de juny de 1963, juliol i setembre de 1964 i juny de 1965 a la ciutat de New York. El disc s'edita en el segell RCA. Doncs bé, si us sembla, escoltarem aquesta lectura o la seva lectura del nostre tema d'avui. Paul Desmond, saxo alt, Jim Hall, guitarra. Thank you. Bé, tal i com deia, hem escoltat el senyor Paul Desmond al saxo, i Jim Hall a la guitarra. I tot i que, malgrat el disc és bàsicament a duet, en alguns temes, concretament en aquest Easy Living, van ser acompanyats d'altres músics. En aquesta versió van comptar amb la col·laboració del contrabaixista Eugene Bright i el bateria Connie Kay. Continuem avançant ara per detenir-nos en l'any 1975, quan el pianista canadenc Oscar Peterson i el trompetista Harry Sweet Edison decideixen enregistrar un àlbum, en aquest cas exclusivament en formació de duet. Ho fan en el segell Pablo i el titulen senzillament Oscar Peterson, Harry Sweet Edison. En l'àlbum s'obria la seva cara precisament amb aquest Easy Living. Thank you. Doncs bé, la virtuosa exuberància d'Oscar Peterson i la dolçor, doncs, del senyor Harry Sweet Edison. És un atractiu contrast presidit, això sí, per un autèntic swing. Bé, i com sigui que el temps se'ns tira a sobre, farem un salt temporal de 6 anys per retrobar-nos amb el gran saxofonista tenor Stan Getz i amb una actuació que es va enregistrar en viu. Ens traslladarem, tot i que només sigui mentalment, al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco, on actua en formació de quartet. Hem retrocedit fins al maig de 1981, en viu i en directe, el gran Stan Getz. Mm-hmm. Doncs bé, pel que s'escolta, doncs va agradar molt. Apoteòsic. El senyor Stan Getz al saxo tenor i com a solista principal acompanyat de Lou Levy al piano, Monty Woodbine al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Com deia a la presentació, aquest disc es va enregistrar en la seva actuació en viu al maig de 1981 al Club Keystone Corner a la ciutat de San Francisco. Però per aquests misteris insondables de les companyies discogràfiques, l'àlbum no es va publicar fins l'any 1992 amb el títol de Spring is Here i ho va fer en el segell Concord. Bé, i bé, just potser sí, ens donarà temps a entrar en el segle XXI. Heu de retrocedir fins l'any 2013, quan el saxofonista tenor Joshua Redman, fill del també saxofonista Devoy Redman, enregistra un àlbum d'estudi en el segell Nonesuch. Ho fa amb el títol de Walking Shadow. L'àlbum s'enregistra a la ciutat de New York, concretament en els Avatar Studios, produït pel pianista Brad Meldau. Són 12 temes, de fet són 12 balades en les que el saxofonista està acompanyat per una secció de corda. Entre aquests 12 temes figura el Easy Living, sobre el que està girant el nostre programa d'avui. Així que, què us sembla si l'escoltem? Doncs bé, hem escoltat el senyor Joshua Redman, el saxo tenor i solista principal, acompanyat de Brad Meldau al piano, Larry Granadier al contrabaix i Brian Blight a la bateria. Tots ells acompanyat d'una secció de corda arranjada i dirigida pel senyor Dan Coleman. Doncs bé, mira, sorpresivament veig que encara tenim temps, sí. Sense que serveixi de precedent, avui ara escoltarem una nova versió, tot i que farem un marxa enrere amb el temps, perquè ens traslladarem fins l'any 1973, quan el senyor Robbie Braff, acompanyat acompanyat de Ellie Larkins al piano, ens ofereix una versió. Com dic, és quelcom excepcional, no ens agrada girar el temps cap enrere, però avui farem aquesta excepció, donat que ens queden, ara estic mirant, pràcticament 4 minuts. Escoltem a Ellie Larkins i Robbie Braff. Doncs ara sí, des de l'any 1973 i des d'un àlbum titulat The Great Reunion, ens acomiadarem de fons amb la música del cornetista Robbie Braff, que per l'ocasió va estar acompanyat del pianista Ellis Larkins. Sí, és cert, teníem altres versions seleccionades, però haurem de reservar-les per una millor ocasió. Com podeu comprendre, ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts de jazz amb tots vosaltres. Jo ho he passat molt, però que molt bé. Espero que sigui aquesta també la vostra sensació. I abans del comiat, recordar-te que si és del teu interès, pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I recordar-te tanmateix que penjaré el programa al perfil de Facebook de Jazz Setmanal, que simplement has de clicar a sobre i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, on el podeu escoltar amb molt bona qualitat de so. Si no el tens instal·lat, et recordo que ho pots fer des de qualsevol buscador. És totalment gratuït i ja el tindreu instal·lat per sempre. Gràcies un cop més per la vostra atenció i m'acomiado amb aquest habitual
Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.
Bona tarda, estimats oients de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge de gran intensitat interior, un recorregut per tres obres que des de llenguatges molt diferents comparteixen una mateixa virtut, la capacitat de convertir l'experiència humana en música viva. Escoltarem Franz Schubert,